Guaita que tenim. Obrim la finestra per observar i comprendre el nostre entorn natural. Amb Sergi Corral.
Benvinguts i benvingudes a un nou guaita que tenim amb el nostre biòleg Sergi Corral. Sergi, bon dia.
Molt bon dia, Ona.
A veure, de què ens parlaràs avui?
Doncs avui us presentarem... Aviam, es fa difícil, eh? Perquè normalment volem que els programes aquests siguin una cosa... alegre, una cosa que incentivi, de bon escoltar, de bon pair, d'allò de sortir a la natura.
I avui no ho serà?
Avui us presentarem una història una mica trista.
Oi? De
què? Una història al voltant de la natura, però una mica trista. És una història relacionada amb el nostre mar, amb el Mediterrani, i un dels seus habitants. El relat de com el vell marí, és a dir, la foca monjo, s'ha extingit gairebé a tota la conca mediterrània.
Vaja, sí que és una història trista.
És una història trista. Anem per parts, anem a saber una mica més d'aquest animal, no? D'aquest mamífer. La foca monjo, en científic es diu Monacus monacus, és l'únic representant europeu d'aquest gènere de mamífer marí. D'adults poden assolir de 80 a uns 2,4 metres de longitud.
Déu-n'hi-do.
Poden arribar als 320 quilos de pes. Les femelles són lleugerament més petites que els mascles. El seu pelatge és de color marró o gris fosc, amb un ventre una mica més pàl·lid, el ventre. És una espècie costanera que s'alimenta bàsicament de peix, cefalòpodes, és a dir, calamans, pops, etc., crustacis, crancs. Combina la pesca a mar obert amb les estades a platges o penya-segats, on també hi cria. I les cries solen néixer cap a la tardor, just en aquesta època. I en poques setmanes ja poden arribar a nedar a mar obert.
Carai, molt valentes elles, eh?
Teniu la imatge mental, eh? D'una foca, en aquest cas de la foca monjo, una espècie que, europea, l'única del seu gènere a Europa. Però clar, es tracta d'una espècie amenaçada.
Clar, m'has dit que en queden molt poques, no? Per tant, gairebé perill d'extinció.
Exactament això. Per la Unió Internacional de Conservació de la Natura, la UICN, que és l'encarregada de posar les espècies, de qualificar si una espècie està en estat normal, si està vulnerable, si està amenaçada, si està en perill d'extinció, etc. Se suposa, segons les darreres estimacions, que resten uns 600 individus. Actualment només es troben colònies permanents al mar Egeu, a Grècia, on hi ha uns 300 individus, a les illes de Madeira, que hi ha uns 50 individus, i a diversos indrets de la costa sahariana del Marroc, que en queden uns 250 individus. Vale? Aquesta distribució, evidentment, no té res a veure a la que havia hagut històricament.
On estaven abans?
Doncs mira, les seves colònies s'estenien per tota la conca, tota la vora de la Mediterrània i fins a Canàries.
I ara allà a les Canàries ja no hi arriben.
Ja no hi arriben, ja no n'hi han. D'això en tenim, per exemple, uns registres fòssils, perquè s'han trobat ossos de foca, de caceres, que havien fet els antics habitants, per exemple, del paleolític i del neolític. S'han trobat ossos. Una d'aquestes restes, per exemple, es va trobar a Gavà, en unes restes del poble de Gavà, no? Per tant, les foques, com en molts altres indrets del món, es caçaven per la seva carn, el greix, l'oli, la pell... a l'ús que en tenien quan eren els caçadors, no? Però la cosa va canviar una miqueta, com tantes altres coses, al segle XIX i segle XX.
Què va passar a aquesta època?
Doncs les poblacions de foca monjo van caure en picat. Seguien caçant pels motius que hem dit abans, els de segles enrere, però també els pescadors, els propis pescadors, van decidir eliminar les foques.
Ui, i això per què?
Extingir-les. Perquè, segons ells era una competència directa a la pesca.
Se'ls hi menjava els peixos?
Se'ls hi menjaven els peixos. O hi havia la seva entesa, no? El seu pensament, que se'ls hi menjaven els peixos, els hi feien malbé les xarxes, etc. I van decidir carregar-se-les per complet.
Per tant, és una mica una de les causes, no? Per les que
és una de les causes.
Desaparegut
les... És una de les causes. Sobretot, amb alguns exemples. A Balears, el darrer exemplar de vell marí va ser caçat l'any 1958.
Buf, fa molts anys, d'això. Vull dir que ja fa molts anys que estan en perill d'extinció.
Sí. I a Catalunya, els últims exemplars que es van caçar també corresponien al voltant dels anys 40 i 50.
Uh-huh.
El mar d'Alboran, l'últim que està al sud de la península Ibèrica, molt a prop de l'estret de Gibraltar, l'última foca monjo que es va veure data de l'any 1992 a les illes Chafarinas,
uh-huh,
que són de la zona. Per tant,
sí, gairebé 30 anys. Bueno, més de 30 anys, sense foques.
Més de 30 anys extintes a Catalunya, Mar Balear, gran part del França, gran part d'Itàlia, o quasi tot Itàlia, gran part del nord d'Àfrica, de colònies del nord d'Àfrica Mediterrània, i Canàries,
uh-huh,
per aquests motius que hem vist abans.
I altres motius, a part de la pesca?
Com a tot el que passa per al mar, ha de conviure amb la contaminació de les aigües,
uh-huh,
el trànsit marítim i la sobrepesca, del mateix que les foques mengen, perquè
clar, exacte,
si ella és una depredadora o està dalt de tot de la cadena tròfica, nosaltres també ho estem, vale?
O sigui, ja no parlem de sobrepesca de foques, sinó sobrepesca de peixos.
Exacte, sobrepesca, uh-huh, de peixos del seu aliment,
uh-huh,
en una costa on cada cop està més influenciada pel turisme. No sembla que sigui el millor entorn perquè aquest vell marí, aquesta foca monjo, torni a guanyar aquest territori perdut.
Per tant, ho té una mica cru, eh?
Té una mica pelut, uh-huh, té molt pelut. Extendre's les colònies, des de les colònies que hi ha actual, aquests nuclis de població concrets, a altres zones.
Uh-huh.
Malgrat això, ara sí que posarem una mica de brots verds al tema. Malgrat això, i ja posats a la primera dècada dels 2000, uh-huh, se n'han tornat a albirar algun exemplar a la costa de Balears, a l'entorn de Balears, concretament a l'arxipèlag de Cabrera. Però, en tot cas, es tractava d'un exemplar de pas i no d'una cap colònia estable. També s'han trobat restes d'ADN.
Mm. Clar, el que necessitaríem és una colònia estable perquè es pugui reproduir i pugui repoblar, no?
Però aquestes colònies estables només són possibles en zones, amb, com he dit abans, amb molt poca pertorbació turística, per exemple,
clar,
o urbanística. Clar, necessiten zones molt aïllades.
Mm-hmm.
Per exemple, l'arxipèlag de Cabrera, que és per nacional, seria una molt bona zona
per tornar-s'hi a establir i crear aquesta població de foques.
Per tornar-s'hi a establir. Uh-huh. Clar, altre tema són, per exemple, els projectes de reintroducció que ja s'han començat a planificar.
Per tant, ja s'està treballant perquè aquesta foca torni.
S'està treballant. Clar, amb un animal amb aquesta situació, els científics estan treballant perquè aviam com es pot recuperar d'alguna manera i que no l'acabem perdent del tot.
Uh-huh.
Per exemple, a Balears, des de la primera dècada dels 2000 ja se'n parla. La Direcció General de la Conservació de la Natura del Ministeri del Medi Ambient i la vicepresidents i la viceconsellera de Medi Ambient de Canàries també van engegar amb fons comunitaris LIFE el projecte per a la recuperació del vell marí a les Canàries,
uh-huh,
que encara es troba en fase d'estudis i viabilitats, i encara que ha rebut el vistiplau de la UICN, d'aquesta Unió Internacional per la Conservació de la Natura.
Per tant, dos espais, Balears i Canàries.
Exacte. Un altre projecte similar és el Pla d'Acció Internacional per a la Recuperació del Vell Marí a l'Atlàntic Oriental, que això ve de dins la Convenció sobre les Espècies Migratòries, en la qual, a més d'Espanya, hi participen Portugal, Marroc i Mauritània.
Uh-huh.
També hi participa la Fundació Habitat, ONGs, etc. Així mateix, el Fons pel Vell Marí fa un seguiment de l'espècie i campanyes de sensibilització a la part africana, és a dir, a Marroc, Algèria i Tunísia,
uh-huh,
d'aquesta espècie.
Perquè allà és on te dèiem que encara n'hi havia, no?
Encara
hi havia aquelles 250, exacte, a la costa sahariana.
A la costa sahariana,
exacte,
vale? A la costa atlàntica i nord d'Àfrica, que encara n'hi havien. També fan projectes de conservació d'aquestes foques i també s'està mirant. I no només això, a Catalunya, per exemple, la Fundació Territori i Paisatge va elaborar un primer pla amb un marge d'actuació de 8 anys. Va ser elaborat el 2011.
Uh-huh.
I més recentment, quan des de la Generalitat, el nou secretari general de Medi Ambient, en Jordi Sargatal,
uh-huh,
ha plantejat la reintroducció del vell marí a un lloc que ens toca molt de prop.
A veure, quin és aquest lloc?
A l'espai natural de les Planasses i Vol Roig, d'aquí l'Escala, corresponent al parc natural del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter.
Uh-huh.
Fins ara, hem de dir que cap d'aquests plans ha reeixit. O sigui, són desitjos, paraules al vol, globus sonda, digue-lis com vulguis, que, clar, una cosa és fer la reintroducció i una altra cosa és que aquesta reintroducció fos viable, per exemple.
Uh-huh.
una derivada de tot plegat, que aquí sí que no ho sabràs o no, o no ho agafaràs. Tu saps que hi ha una cosa molt problemàtica actualment amb el peix, que són els anisakis, que és aquell paràsit present en molts peixos que pot causar alguns problemes gastrointestinals, etc. Que per això recomanen coure el peix, congelar-lo, etc. Doncs els anisakis només pot finalitzar el seu cicle vital sent que el seu hoste sigui un mamífer marí.
Carai. Una foca és un mamífer marí.
Exacte, un dofí, una balena, una foca, clar, un catxalot, etc.
Llavors, si tenim foques aquí, aquest paràsit es pot desenvolupar.
Exacte. Actualment, al Mediterrani, que no és una zona on hi hagi molta prevalència d'aquest paràsit, d'aquest nematode, crec que és, hi ha molt més a l'Atlàntic, al Mediterrani, doncs s'hi podria establir amb més, amb
clar,
més
podria
quantitat,
tenir més força.
Hi ha coses, la natura, moltes vegades, aquestes coses, de la, en aquest cas seria una reintroducció natural, i aquest paràsit és natural, també, vull dir, no vindria d'aquí, no? Però moltes vegades amb la reintroducció també s'ha de pensar en les conseqüències. Perquè tu estàs tornant a reintroduir un ésser viu que fa molts anys no hi era en aquest territori i com influeix actualment a l'ecosistema.
Clar, perquè els ecosistemes han canviat, no?
Exacte.
Amb l'aparició i desaparició d'espècies.
Exacte, els ecosistemes han canviat molt. No només amb l'aparició i desaparició d'espècies, sinó amb el clima que hi ha actualment, amb la presència humana, amb la presència d'industrialització del mar, que clar, és un altre tema que tractarem algun dia, perquè el mar cada cop està més industrialitzat. I això no només influeix en la contaminació, sinó influeix, com dèiem abans, en el trànsit marítim, que les hèlices i les quilles dels vaixells
clar,
pot
alteren,
ferir
no?
Aquests mamífers marins, o fereixen els mamífers amb mamífers marins. I un altre tema molt important, que és el del soroll, que normalment passa molt desapercebut. Però el soroll en un ambient marí és molt important i molt nociu.
Clar, perquè és molt silenciós, no? El fons del mar.
És molt silenciós. No tan silenciós com deia el Cousteau de lo del silenci blau, però sí que és silenciós. Però determinats sorolls de motors, d'engranatges, de mecanismes, etc. Per exemple, s'ha demostrat que en cetacis, que els deixen portar molt per el sonar, no?
Exacte,
per el sonar
sí,
intern, els poden fer desorientar-se i embarrancar a les platges o a les costes. Per tant, hem d'anar molt al tanto amb aquestes coses abans de reintroduïm una foca, reintroduïm una espècie d'aquestes. Ojo't.
Exacte, s'ha de mirar molt bé, no?, quines conseqüències pot tenir.
Exacte.
Però igualment, bueno, tots aquests treballs que s'estan fent en altres zones, no?, com ens quedem amb la reintroducció que s'està intentant fer a Cabrera...
Primer ens quedem en els plans per la protecció dels llocs on estan. I després aquestes zones de reintroducció, que sí pot ser en espais, per exemple, que són parcs nacionals i amb característiques d'arxipèlag i aquest geogràficament siguin molt menys vulnerables a el que li pugui rebre de fora, doncs molt millor.
Perfecte, doncs moltes gràcies, Sergi. Molt interessant aquest guaita, tot i que hagi sigut una història una mica trista, al final li hem acabat donant aquesta volta, no?
Sempre.
He tingut aquests brots verds que els hi deies. Sí. Doncs gràcies i ens retrobem al proper guaita.
Fins la propera.